Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, matí assolellat i tarda de nuvolades. Continua la calor i la xafogó moderada i a la tarda es poden produir ruixats localment acompanyats de tempesta.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Hola, què tal? Bon dia. Som dijous, som 2 de juliol. Avui intentarem fer el programa amb les condicions normals i amb el que hem fet habitualment. Però, clar, també és el penúltim programa de la temporada. Demà acabarem la temporada regular aquesta temporada, una temporada que jo crec que la farem més curta que altres anys, però també ens mereixem descansar, la veritat. Tot i que no abandonarem l'actualitat, eh? Vull dir, l'actualitat seguirà endavant i nosaltres ho seguirem explicant-la, això sí, en format d'estiu, a través de la nostra web i a través de butlletins informatius. El que vull dir és que acabarà una temporada molt intensa. Demà ja en farem balanç, però també serà una temporada d'estiu que serà important, sobretot per mirar de contenir els rebrots abans que no s'escampin de coronavirus, parlo, abans que no s'escampin i sigui massa tard. El que estem veient aquests dies al Baix Empordà és que està pujant una mica els casos. Si la setmana passada, en tota la setmana, va haver 3 casos, doncs des d'ahir ja n'hi ha hagut 3. Ahir es van sumar 2 i aquesta nit se n'ha sumat un de més. Segurament no significa res, perquè el que va ser estrany és que la setmana passada passéssim de 8 casos a només 3, i a més molt separats en els dies, però també cal seguir-ho molt de prop. Suposo que s'està fent tot el seguiment d'aquests contactes, d'aquests 3 casos positius que s'han detectat entre ahir i avui. Veurem aquesta setmana si se'n detecten més o menys. La veritat és que jo ja m'havia acostumat a la setmana passada a veure cada dia la mateixa xifra de casos positius al Baix Empordà, i ara em sobta el fet de veure'n més. També és obvi i és evident que creixen en els casos, perquè la població s'ha multiplicat, es multiplicarà per moltíssim a la comarca, i també els contactes. Per tant, és normal que creixin els casos. El que és important és després poder fer el seguiment de cadascun d'ells i que no hi hagi una transmissió comunitària, sinó que simplement es quedi en els contactes que ha tingut aquella persona i no vagi a més. Per això el que és important és, sempre que entreu en un establiment turístic, en un restaurant o en un hotel, comproveu que les mesures sanitàries necessàries s'apliquen, perquè jo crec que és la forma com podem evitar els rebrots aquí a casa nostra. Que hi ha ventilació, que es desinfecten, que els cambrers porten mascaretes, que la gent més o menys també porta mascareta. Quan aneu al vàter també poseu-vos la mascareta. Són unes recomanacions bàsiques, que si podeu prioritzar les terrasses, doncs prioritzeu les terrasses. Aquests són els comportaments bàsics que hem de tenir tots i cadascun de nosaltres per evitar que d'aquí unes setmanes estiguem parlant de no tant de nous confinaments, sinó com de mesures més restrictives o fins i tot de tancaments de regions sanitàries que impedeixin que pugui venir el turisme, que això ja seria una estocada molt més difícil de suportar que la que hem viscut fins ara. Les 8 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
I les repassem ara mateix al Supermatí. Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Detingut l'home que va agredir la dona i la seva filla, o una dona i la seva filla, amb sosa càustica a Sant Feliu de Guíxols.
Sí, l'agressor l'havia ruixat amb algun tipus de producte corrosiu, sosa càustica, a la mare i a la nena, que van haver de ser traslladades ràpidament a l'Hospital de la Vall d'Hebron per greus cremades. La dona ja havia denunciat prèviament que l'home l'havia amenaçada, però es va desestimar una ordre de protecció.
I ahir va haver un incendi al Port Marina de Palamós.
Van haver de traslladar 2 afectats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, un en estat crític amb helicòpter medicalitzat i un cremat en estat greu en ambulància. També es van cremar 3 embarcacions.
Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
No hi haurà parades de creuers a Palamós aquest estiu.
Així és, Dani. Des de la Generalitat ja han descartat que es faci cap parada de creuers al port de Palamós aquest any, tot i que es preveien aquesta temporada 55 escales de vaixells. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, continua assegurant, però, que es continuarà treballant per a la promoció del port del municipi com a parada per a aquest tipus d'embarcacions turístiques per l'any vinent.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Nou acte vandàlic al poblat ibèric de Castella, Palamós.
Aquesta és la segona vegada en poc més d'un any que el jaciment declarat bé d'interès nacional el 1996 pateix l'atac de vàndals.
El grup de Natura Externa i el Port d'Aro impulsen una campanya informativa sobre les praderies del riu Daura. Sandrine.
Sí, el grup Natura Externa i el Club Nàutic Port d'Aro han acordat posar en marxa una campanya de sensibilització i informació sobre les praderies del riu Daura. L'objectiu és la conservació de les herbes marines, principalment la posidònia i l'algueró, que estan en regressió en aquesta zona.
I s'han alliberat 17 tortugues d'estany al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
L'alliberament dona continuïtat al projecte europeu Life Natura Hemister, que el 2006 va impulsar la millora d'hàbitats i la cria en captivitat d'aquesta espècie protegida.
Gràcies, Agnès. Gerard, bon dia.
Bon dia.
El Festival Ítaca ha arribat al 96% d'ocupació en aquesta edició limitada d'èxit.
El Festival Edició Limitada d'Ítaca ha assolit el 96% d'ocupació i les entrades s'han exhaurit en 3 dels 4 concerts organitzats a Cursa i La Pera. Entre aquests concerts hi havia el dels Amics de les Arts, Ferran Palau, El Petit de Claril o inclús Meritxell Neddermann.
I avui arrenca el Festival Rumba Palamós.
Aquest any el festival es durà a terme en un únic espai públic a l'aire lliure, al Parc de l'Arbreda, seguint pautes sanitàries adaptades a les normes de la Covid-19. Serà durant tots els divendres del mes de juliol a les 10 del vespre i acollirà les 5 formacions que enguany hi participen.
I encara en cultura, el dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio, a Palafrugell, obre les seves portes.
Doncs sí, i ho fa 10 setmanes després del tancament dels espais del Museu del Suro i amb la finalització de l'estat d'alarma. L'obertura es fa amb control de l'aforament al 50% i amb les mesures de seguretat recomanades, de forma que es pugui proporcionar una visita segura i saludable. Aquest espai estarà obert fins al 13 de setembre.
I la Fundació Ernest Morató impulsa una recerca sobre la vanera a la Catalunya del segle XIX.
El projecte, que serà elaborat pels 3 autors, forma part dels actes del 25è aniversari de la Fundació i abordarà una de les etapes més desconegudes de l'evolució del gènere, des de l'aparició de les primeres havaneres a Catalunya a mitjan del segle XIX fins l'estrena de l'òpera Carmen de Bizet el 1881 al Teatre Líric de Barcelona.
I acabarem explicant que la Bisbal obre l'oficina d'atenció ciutadana al restaurat edifici de l'Ajuntament Vell.
A partir del proper dimecres 1 de juliol, l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà es reubicarà a la planta baixa de l'Ajuntament Vell, ubicat al carrer de les Mesures, fent cantonada amb el carrer Ample.
Enllà del Baix Empordà, estem pendents d'una macrooperació amb 500 Mossos a la mina contra un grup especialitzat en actes vandàlics, un grup especialitzat en delictes violents. Aquest gran dispositiu al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs. Com dèiem, des de 6:15 del matí, per tant ja fa 2 hores i mitja, s'han desplegat més de 500 agents i s'estan fent una vintena d'entrades amb una investigació que està en mans de l'àrea central de delictes i també es faran entrades a diferents punts del territori. El president de la Generalitat, Quim Torra, insta el PSC i els comuns a pressionar Pedro Sánchez per obtenir més recursos per Catalunya. Els socialistes i els comuns retreuen a la Generalitat la falta de diàleg amb els grups durant la pandèmia. I atenció a aquesta investigació, perquè algunes persones que han passat la Covid-19 no generen anticossos, però ara s'ha descobert que tindrien immunitat cel·lular. Són, per exemple, casos de famílies que han viscut amb casos confirmats de Covid, que fins i tot també han tingut símptomes, però que han donat negatiu al test d'anticossos. La clau d'això és perquè podien tenir una immunitat celular que també genera protecció, però que a més és més complexa d'analitzar. És un estudi, un resultat d'un estudi que ha gestionat l'IRTA i diferents hospitals del país. A més, també us hem d'explicar que el PDeCAT celebrarà un Consell Nacional per decidir definitivament si s'encaixen amb Junts per Catalunya i que, segons diversos mitjans, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja tindria al cap crear un nou partit per separar-se directament del PDeCAT i que un brot de Covid en una residència de serveis socials bàsics de Lleida suma 5 casos positius. Previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Avui tempestes, he sentit que deies al principi.
Possibilitat de tempestes. Sobretot serà més entre la propera matinada i matí, però avui ja el temps canvia a la tarda. De moment aquest matí dominarà el temps assolellat, temperatura màxima encara voltant dels 29-30 graus, poder fluixa un grau i mig respecte a ahir, i mínimes que rondaran els 19-20 graus, per tant, calor, fins i tot per dormir. Però estem a les portes d'un petit canvi de temps que comença aquesta tarda amb el pas d'un front, que farà créixer nuvolades. Per tant, el que esperem és que entre migdia i tarda creixin nuvolades i de forma local puguin arribar a descarregar algun ruixat, però seria localitzat molt puntualment i sobretot més probable cap a l'interior del Baix Empordà. Aquest augment de la inestabilitat, però, es manté demà divendres amb entrada de vent de tramuntana i possibles ruixats, aquí sí, més tempestuosos, que poden fer acte de presència ja aquesta propera matinada i demà al matí. Quedant un divendres amb cel en mig tapat o variable al matí, una mica més assolellat cap a la segona meitat del dia de demà divendres. Descens de la temperatura, això sí, amb màximes que demà arribaran als 26 a 28 graus i alteració marítima amb mar de fons i maró, onades màximes al metre d'altura per aquest vent de tramuntana. Per tant, refrescarà una miqueta demà i aquesta tarda un creixement de núvols localment es pot escapar algun ruixat.
Molt bé, gràcies, Albert. Per cert, demà acabem la temporada, aquesta és la penúltima previsió del temps regular. Demà podem parlar una mica també de quin temps ens espera per tot l'estiu, si serà un estiu de molta calor o serà com ara, que vaja, anem fent més o menys. En parlem demà.
Molt bé, perfecte, ho preparem per demà.
Adéu, gràcies, Albert.
Fins ara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Queden 2 minuts i mig i arribarem a 8:45 del matí. Avui la cançó del dia són els Stay Homes. Per què? Doncs perquè demà es publicarà la primera mixtape d'aquest grup que va néixer amb el confinament, que serà com una prèvia del disc que editaran després de l'estiu. Una de les cançons que trobarem serà The Bright Side, en col·laboració amb Oques Grasses, i és aquesta que estem escoltant ja.
Segur, mama. bright side. You'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu és el millor regal que tinc. If you see the bright side. You'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight.
Agua.
Estiu, al Carrefour Nou Centre de Figueres obrim les portes de dilluns a dissabte i fem horari d'estiu pensat per les teves compres. T'esperem de 9:30 del matí a 10 de la nit. Vine i aprofita les nostres ofertes d'estiu. Només al Carrefour Nou Centre de Figueres.
Mobles Ter, més de 50 anys al servei dels nostres clients. Tenim tot tipus de mobiliari. Treballem amb marques reconegudes que ens donen un gran ventall de possibilitats i preus per renovar la llar. Som especialistes en matalassos, somiers, sofàs, mobiliari juvenil, menjadors i complements. Mobles Ter, Grup Mac Mobles. Treball i compromís al servei del client. Truca'ns al 972 75 83 17 o vine a veure'ns a l'Avinguda Lluís Companys 23 de Torroella.
Bisbal Color, venda i distribució de pintura. Oferim serveis de pintor professional, interiorisme, aplicador de sate, tècnica en terres i façanes i comunitats de propietaris. Bisbal Color, vine a veure'ns al carrer Aigüeta 69 de la Bisbal o visita el nostre web bisbalcolor.es. Bisbal Color, posa color a la teva vida.
Pots vestir a l'última sense haver de sortir de Palamós. A Modes Teresa, roba de senyora i tenim roba per a totes les edats, per totes les talles i per a tots els gustos. Totes les nostres marques són d'aquí. Asai, Surfi, Massana, Asimètrico, Sisus... Modes Teresa, roba còmoda per anar a l'última i bé de preu. Comprova-ho a modesteresa.com o al carrer Cervantes número 15 de Palamós. T'hi esperem.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí a Sant Feliu de Guíxols un home de 45 anys, que viu a la mateixa població, com a presumpte autor de dos delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar i amenaces. És l'home acusat d'agredir una dona amb sosa càustica i de cremar-li la cara. Això hauria passat dilluns. Eugènia.
Sí, com us explicàvem ahir, els Mossos van rebre l'avís que una dona i la seva filla menor havien estat agredides a la via pública per un home que els havia tirat sosa càustica i, per tant, tenien cremades. De manera que van ser traslladades ràpidament a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Acte seguit, i després de recollir els vestigis del lloc, els Mossos van fer les pertinents tasques d'investigació per la recerca i les indagacions han donat fruits quan les patrulles dels Mossos de la comissaria de Sant Feliu han localitzat i han detingut el presumpte autor dels fets, que no té antecedents, però passarà properament a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
De fet, la dona ja l'havia denunciat en altres casos.
Exacte, com molts altres casos de violència de gènere, aquest fet és un de molts altres que la dona ja havia anat denunciant en repetides ocasions, tal i com ha explicat a la Sexta. De fet, una d'elles aquell mateix matí, abans dels fets, és a dir, va anar a denunciar, però el magistrat i la fiscalia, sense recurs de representació processal de la víctima, havien desestimat una ordre de protecció. Segons informa la Sexta, van considerar que no es donaven les exigències per adoptar-la amb la informació que hi havia aleshores disponible. La dona hospitalitzada ha explicat que l'home ja l'havia amenaçat dient-li que la cremaria o que li trauria els ulls i que al matí que van passar els fets, l'home va anar a casa de la dona a tirar-hi pedres a les 6 del matí.
Lo conocí a través de la niñera que cuida a nuestras hijas y me acosaba mucho, ya lo había denunciado varias veces, siempre me decía que si no me iba con él, que me iba a quemar, que si no me iba con él, que me iba a sacar los ojos.
Fonts familiars han explicat que la dona té el cap cremat i ha perdut la visió de l'ull esquerre i l'altre ull també el té afectat.
Que greu, que greu, que greu que ens puguem permetre coses així. I com a societat, el sistema judicial que no faci cas a aquesta dona és molt greu. Les 8 i 20. Ahir al migdia hi va haver un incendi al port Marina de Palamós que va deixar una persona cremada en estat crític i una altra greu.
Exacte, per això van haver de traslladar-los a l'Hospital Vall d'Hebron, un d'ells amb helicòpter medicalitzat i el que estava en estat greu en ambulància. L'incendi també va provocar que es cremessin tres embarcacions d'entre 8 i 12 metres d'eslora. Al rebre l'avís, a 3:15 d'ahir al migdia, el cos de bombers va activar 8 dotacions fins al port palamosí. Allà també s'hi van traslladar, com dèiem, tres unitats terrestres del Servei d'Emergències Mèdiques, Salvament Marítim i la policia local de Palamós.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest estiu no hi haurà parades de creuers a Palamós, ja s'ha confirmat.
Així és, Dani. Des de la Generalitat ja en descarten que es faci cap parada de creuers al port de Palamós aquest any, tot i que les previsions per a la temporada eren de 55 escales de vaixells. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, assegura, però, que es continuarà treballant per a la promoció del port del municipi com a parada per a aquest tipus d'embarcacions turístiques per l'any vinent. Per exemple, el maig del 21 del 2021, l'Assemblea General de l'Associació de Port de Creuers, Metcruis, tindrà lloc al municipi. Recordem que ja s'havien anul·lades les parades dels mesos d'abril, maig i juny a causa de la crisi de la Covid-19 i ahir, durant la seva visita a Palamós, el conseller va confirmar l'anul·lació definitiva per tot aquest any. Així ho va explicar a Ràdio Palamós.
Es descarta del tot, es descarta del tot. Les xifres del 2019, insisteixo, van ser molt bones, un mercat absolutament consolidat, més de 50.000 creueristes, 50 escales, de molt valor afegit, perquè doncs, això és pràcticament tot turisme internacional, sobretot de la Gran Bretanya. Això té un impacte molt positiu en el territori, més de 4 milions d'euros. Les xifres pel 2020 eren molt bones, perquè així ho sabem de tot el que és la programació que es fa a l'avançada d'aquest turisme de creuers, no podrà ser. Pràcticament, doncs, en tot el que és el mercat de turisme de creuers d'arreu del món, només han aguantat alguns creuers de petit format, i de molt, diguéssim, caràcter de luxe i també adreçats a turisme local, no? No és el cas del turisme de creuers que tenim a Palamós i el de Fondeig de Roses i, per tant, podem donar per descartat que tinguem creuers.
I quan són les 8 i 23 minuts, us expliquem, encara ens quedem a Palamós, us expliquem un nou acte vandàlic al poblat ibèric de Castell.
L'agrupació de defensa forestal Gavarres Marítima ha denunciat a través de les xarxes socials l'aparició d'una nova pintada al poblat ibèric de Castell a Palamós aquest matí. Deien que havien detectat que algú amb poques llums ha perpetrat un gargot rupestre enmig del patrimoni natural, arqueològic i paisatgístic del poble ibèric de Castell. Consideren que és un delicte execrable i s'insta a localitzar el responsable. Aquesta és la segona vegada en poc més d'un any que el jaciment declarat bé d'interès nacional el 1996 pateix l'atac de vàndals. A principis de l'any 2019 ja es va detectar l'existència de diverses pintades a la plaça de les Sitges sobre les pedres de la muralla del poblat Iber i també en la cisterna firmades amb un pseudònim Xerpa, que dies més tard va permetre la detenció de dos joves de Santa Maria de Martorelles com a autors del delicte per part dels Mossos d'Esquadra. Les feines de neteja de les pintades amb esprai va tenir lloc entre el 14 de maig i el 5 de juny de l'any passat amb un cost aproximat proper als 10.000 euros.
I
han alliberat 17 tortugues a l'estany del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
El personal tècnic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha alliberat avui 17 tortugues d'estany dins del seu àmbit amb l'objectiu de consolidar una població natural viable que garanteixi la seva conservació a llarg termini. Aquest és el primer alliberament de l'espècie que es du a terme al parc aquest any. En aquest sentit, se'n preveia fer un dins les activitats d'educació ambiental del Parc Natural amb escolars, amb la participació del Museu de la Mediterrània i el Centre de Recuperació de Tortugues de l'Arbreda, de l'Albera. Però amb les limitacions derivades del coronavirus es va cancel·lar. Les tortugues alliberades provenen del Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera, que disposa d'un nucli de cria d'exemplars provenents originàriament del Baix Ter. Es tracta d'una espècie protegida de tortuga aquàtica molt amenaçada a Catalunya i a Europa.
Tot això t'inicia el projecte europeu Life Natura, no? En què consisteix aquest projecte?
Exacte, aquest alliberament dona continuïtat al treball iniciat el 2006 a partir del projecte europeu Life Natura Emister. Un dels objectius va ser conservar la població de tortuga d'estany del Baix Ter, que havia quedat molt reduïda en pocs exemplars vius. Durant 4 anys s'han impulsat actuacions per la recuperació d'habitats, bases i llacunes i s'ha creat la cria en captivitat. S'ha activat la cria en captivitat a partir dels pocs individus procedents de l'àmbit del Baix Ter. Aquests treballs van culminar amb la reintroducció d'exemplars procedents de la cria en captivitat en les zones humides recuperades. Des del 2005 s'han alliberat 216 exemplars. Al llarg dels darrers 10 anys, el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha col·laborat amb l'encàrrec al CRT amb la cria i alliberament de 101 exemplars d'aquests 216 globals.
I encara en Natura marxem cap a Platja d'Aro. Perquè el grup de Natura Externa i el Port d'Aro han impulsat una campanya informativa sobre les praderies del riu d'Aura.
Exacte, Natura Externa i el Club Nàutic Port d'Aro han acordat posar en marxa una campanya de sensibilització i informació sobre les praderies del riu d'Aura. L'objectiu és la conservació de les herbes marines, principalment la posidònia i l'algueró, que estan en regressió en aquesta zona, entre altres causes per la pressió dels ancoratges de les embarcacions. La posidònia és una planta protegida del mar Mediterrani que serveix de refugi i lloc de cria a centenars d'espècies animals. A més, protegeixen les platges i el litoral de l'erosió i són un bon indicador de la qualitat ambiental de l'aigua i del sediment. L'acord preveu la instal·lació d'un cartell informatiu a Port d'Aro i la distribució de fulletons als usuaris del port.
Al restaurant Cal Gall fem cuina catalana d'avui, oferint tota l'autenticitat de la cuina tradicional amb els productes i la tecnologia actual. I la fem a una masia del segle XVI, totalment reformada, al bonic poble de Sant Feliu de Boada. Obrim per esmorzars, dinars i sopars, i ara també els especials Cal Gall per emportar. Per exemple, un pollastre rostit a l'ast, la nostra hamburguesa de pollastre royal Cal Gall, o el xaiot, el nostre entrepà de xai, o unes ales de pollastre a l'estil Cal Gall, que són explosives.
A la Bisbal, amb embolcall centenari però amb l'esperit obert a la modernitat, a la Drogueria Ferreny podràs trobar les solucions a tots els teus problemes quotidians. Tot i més en drogueria domèstica, industrial, pintures en general, reticides, insecticides, pigments, vins i licors, queviures i caramel. Prioritzem l'especialització i l'atenció personalitzada. Són el nostre eix vertebrador del negoci. Visita'ns al carrer Riera número 7 de la Bisbal o a drogueriaferreny.cat.
Aquest estiu, més que mai, necessites sentir-te bé a casa. Nosaltres et donem les claus per aconseguir-ho. Climagàs Costa Brava. Aprofita la nostra millor oferta en aire condicionat per només 797 euros. IVA i instal·lació inclosa. I si ho vols pagar còmodament, t'ho financem a un any sense interessos. Més info a www.climagàs.cat o al 972 32 13 48. Climagàs Costa Brava. Carretera Palamós 94, Sant Feliu de Guíxols. De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista.
Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista.
Amb Marc Clapés.
Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes.
La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Són, vaja, queden 30 segons per 8:45 del matí. Estem escoltant els The Rhythm Treasures, que són els encarregats d'obrir avui el festival de jazz, el festival Nits de Jazz de Platja d'Aro, la seva 23a edició, que tira endavant tot i el context sanitari. Això sí, canvien de lloc on es fan els concerts. Pedro Ruiz.
Per aquest any estan programats 5 concerts gratuïts que, en comptes de fer-se a la platja, se celebraran al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Els concerts es faran del 3 de juliol al 22 d'agost i dins del recinte caldrà dur mascareta. Les entrades es podran enretirar una setmana abans de la data dels concerts i es pot fer de dilluns a divendres al mateix Palau d'Esports de 9 del matí a 9 del vespre i els caps de setmana al mateix lloc i també al Castell de Benidormiens de Castell d'Aro d'11 del matí a 1 del migdia i també de 6 de la tarda a 9 del vespre. El primer concert, que serà aquest divendres a les 11 de la nit, anirà a càrrec de The Rhythm Treasures. El segon serà el 17 de juliol amb Sandra Fern Quintet. Divendres 31 i actuarà Susan Sheyman Group. El divendres 7 arriba un plat fort, com és l'actuació de Professor Cunningham and His Old School. I tancarà l'edició d'enguany, el 21 d'agost, Martí Serra i Rita Pallés.
Molt bé, i ja aquest d'avui també és un divendres de festivals, clarament, perquè avui torna el festival Rumba Palamós, després de no estar clar si es podrien fer tots aquests festivals, doncs avui torna un altre festival, aquest festival de Palamós. La seva 7a edició i en podrem gaudir tots els divendres del mes de juliol a les 10 de la nit.
El Parc de l'Arbreda acollirà les 5 formacions que enguany hi participen. Diego Cortés, Mabel Flores, Acorde a Ti, Joan Garriga i Rumband Palamós. Aquesta última serà l'encarregada de començar el festival. El segon divendres de festival, el 10 de juliol, serà Joan Garriga i el mariachi Galàctic, fundador de Dusminguet i ànima de la Trava Kung Fu. Els dos oferiran un viatge apassionant per tots els mons que caben dins el seu acordió, des de la tradició mediterrània fins a l'univers llatí i jamaicà. I la tercera de les propostes del festival serà divendres 17 de juliol amb Acordeatí, uns artistes gironins portadors del temperament necessari i uns bons transmissors de la rumba i els seus efectes.
I després, el dia 24 tenim, divendres 24 de juliol, la participació de Diego Cortés, que és un dels grans noms de la rumba, del flamenc, amb un domini extraordinari de la guitarra.
I finalment, per acabar el festival, el dia 31 de juliol, Mabel Flores, un dels noms que comença a fer-se un lloc dins del circuit d'autor, gràcies a un directe que suposa una gran mostra de sentiment i sinceritat. Després del seu pas per la formació de La Flor de l'Otro, presenta una proposta que fa viatjar a través del world music cap a l'alegria amb dosis d'ironia feminista, vitalitat i emoció.
Cal retirar, això sí, les entrades prèviament a la gorga.cat.
Exacte, d'aquesta manera es podran assegurar les mesures de seguretat en un espai acotat i un aforament màxim garantit. De fet, aquest any el festival només es celebrarà al Parc de l'Arbreda, perdent puntualment la tradicional itinerància del festival que en totes les edicions anteriors permetia programar els concerts en diverses places i diferents parcs del municipi de Palamós.
Doncs gràcies, Gerard. Hi ha una notícia que ens fa molt contents, la veritat, perquè està bé que es puguin fer esdeveniments d'aquests alternatius als festivals que ja teníem previstos, que s'han hagut de cancel·lar i que a sobre funcionin també com ha funcionat el Festival Ítaca. aquesta música tan emocionant, perquè és emocionant explicar-vos que han aconseguit tancar aquesta edició limitada del Festival Ítaca amb un gran èxit, amb una ocupació del 96%, o sigui, 96% d'entrades venudes. Déu-n'hi-do, aviam, més detalls, Gerard.
Amb les entrades exaurides en 3 dels 4 concerts s'ha assolit un 96% d'ocupació. Els concerts de Ferran Palau i el Petit de Claril van obrir un dels primers festivals de música al Baix Empordà després del confinament pel coronavirus, seguit del nou espectacle dels Amics de les Arts, Andrea Motis, San Josex i Meritxell Nederman. Tots ells actuen a Corçà i a la Pera, amb aforaments entre els 400 i els 500 espectadors.
Això sí, un festival que seguia totes les mesures de seguretat.
A més, s'ha posat de manifest la capacitat del sector musical a l'hora d'organitzar actes segurs. Ara, però, els organitzadors d'Ítaca demanen als espectadors que aquest estiu omplin el seu temps amb cultura. L'últim concert de l'edició limitada, però, no serà fins al 24 d'octubre, quan a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí les Macedònia s'enfilin a l'escenari. El concert forma part de la gira Comiat que el grup musical ha organitzat de cara a repensar el projecte quan es compleixen 20 anys d'anar trepitjant escenaris.
Doncs ens reiterem, ens reiterem la felicitació a tothom que forma part de l'Ítaca, perquè està molt bé, i a més era un concert, ja us ho vaig explicar, era una feia sensació d'una sessió privada. Jo vaig anar al concert dels Amics de les Arts i semblava una sessió privada, que els amics estiguessin actuant només per tu, hi havia tan poca gent, això també repercuteix en el benefici que es pot treure, no? Però hi havia poca gent, tanta separació, que la veritat va ser un luxe de concert. Esperem que tots els concerts i tots els festivals que es facin a casa nostra aquest estiu tinguin les mateixes característiques. I 36 minuts, us expliquem que torna a obrir el dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio de Palafrugell 10 setmanes després del tancament.
L'obertura es fa amb control de l'aforament al 50% i amb les mesures de seguretat recomanades, de forma que es pugui proporcionar una visita segura i saludable. Aquest espai estarà obert, per tant, fins al 13 de setembre. Ubicat al centre de Palafrugell, el dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio és únic a Catalunya. És declarat bé cultural d'interès nacional. De fet, des de l'any 2000 es bastia entre 1904 i 1905, projecte de l'arquitecte general Guitart i L'Ostalo, i estructura metàl·lica construïda per als talleres de l'arquitecte Don Juan Torres de Barcelona. La necessitat de dipòsits per garantir la pressió de l'aigua en les fàbriques de suro en una època que no hi havia aigua corrent va fer proliferar aquesta mena de construccions. Des de dalt de la torre dipòsit es pot gaudir, de fet, d'unes vistes de l'Empordanet i fins i tot, en dies clars, es pot arribar a veure el coll del Pertús. L'horari d'obertura és el següent. Els mesos de juliol i agost es podrà visitar de dimarts a dissabte d'11 del matí a 1 del migdia i de 6 de la tarda a 8 del vespre. Els diumenges també es podrà fer d'11 del matí a 2:15 del migdia. De l'1 al 13 de setembre, de dimarts a divendres d'11 a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. Dissabte d'11 a 2:15 del migdia i de 5:45 de la tarda a 8 del vespre. Els diumenges i festius, excepte els dilluns, que serien festius, d'11 a 1:15 del migdia. Fins a finals de juny, l'entrada ha estat gratuïta.
Vull dir 38 minuts, seguim al Supermatí, això és Ràdio Capital, i ara parlem d'havaneres. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana hauria estat la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. No es podrà fer, ja es va anunciar fa unes setmanes, s'ha hagut de cancel·lar per culpa de la crisi sanitària del coronavirus. No hi haurà cap acte a Calella que ho commemori, però sí que hi haurà, sí que hi ha un esdeveniment important per recordar, més amb la participació de fins a 19 artistes. I a més, aquí a Ràdio Capital ens hi sumem. Ens sumem a aquesta programació especial que impulsen des de Ràdio Palafrugell, un programa especial, com dèiem, amb més de 19 artistes que s'emetrà per diverses ràdios locals. Ràdio Capital som un d'ells. Felicitem a Ràdio Palafrugell per aquesta iniciativa i, com ja hem dit moltes vegades, estem disposadíssims a sumar amb tots els companys i totes les ràdios de casa nostra, i aquest dissabte a les 10 del vespre emetrem, ens sumarem a la missió l'edició que fa Ràdio Palafrugell d'aquesta cantada d'havanera, podem dir-ne virtual o radiofònica, si més no, amb tantíssims artistes que actuaran per recordar aquesta efemèride, per recordar aquesta data, la data en què hauria de ser la cantada d'havaneres de Palafrugell. En tot cas, també us expliquem que la Fundació Ernest Morató ha impulsat una recerca sobre l'havanera a la Catalunya del segle XIX, Agnès.
Abans de Carmen, les primeres havaneres a Catalunya és el títol del projecte de recerca que la Fundació ha encarregat als musicòlegs i professors de l'Escola Superior de Música de Catalunya, Anna Costal, Joaquim Rabasseda i Joan Gai. El projecte, que serà elaborat pels tres autors, forma part dels actes del 25è aniversari de la Fundació i abordarà una de les etapes més conegudes de l'evolució del gènere, des de l'aparició de les primeres havaneres a Catalunya a mitjan del segle XIX fins a l'estrena de l'òpera Carmen del Bizet el 1881 al Teatre Líric de Barcelona. La recerca, segons els autors, posarà de manifest que, lluny de les manifestacions de la premsa que parlaven d'un nou gènere el 81, l'havanera a Catalunya era anterior i que a mitjan del segle XIX era un fenomen sense precedents. L'impacte d'un ball de parella de ritme pausat i càlid havia traspassat els límits dels codis socials de l'època i en la intimitat del concert de saló les melodies sensuals per a piano havien irromput amb una sonoritat i una expressivitat inèdites.
I què es farà durant la recerca?
Durant la recerca, que s'allargarà un any i mig, els autors es dedicaran al buidatge dels principals arxius i biblioteques de Catalunya, on hi ha desenes de partitures que poden donar resposta a algun dels interrogants que es plantegen, com ara en quin moment i de quina manera els principals compositors catalans com Josep Anselm Clavé, Nicolau Guanyaments, Jaume Viscarri o Pep Ventura, entre molts d'altres, van començar a explorar aquesta música cubana. La signatura del contracte de recerca per part dels tres autors i Enric Frigola, president de la Fundació, va tenir lloc el passat 26 de juny a la seu de la Fundació de Can Rosés i està previst que un cop finalitzada la investigació es publiquin un llibre i probablement un disc. El projecte de recerca es presentarà a la Biblioteca de Palafrugell el 24 de setembre.
I acabarem explicant que la Bisbal ha obert l'oficina d'atenció ciutadana al restaurat edifici de l'Ajuntament Vell.
A partir del proper dimecres 1 de juliol, l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà es reubicarà a la planta baixa de l'Ajuntament Vell, ubicat al carrer de les Mesures fent cantonada amb el carrer Ample. Amb aquest trasllat es pretén guanyar atenció a peu de carrer alhora que s'afavoreix l'atenció individualitzada. El seu nou emplaçament continuarà oferint principalment el servei d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de les 9 a les 2 i se seguirà prioritzant que tingui cita prèvia. D'altra banda, l'àrea d'acció social i ciutadania de l'Ajuntament també es trasllada a la planta baixa de l'antic consistori. Si bé inicialment s'hi havia d'instal·lar les dependències dels serveis socials del municipi, aquests continuaran ubicats a la plaça Carreres d'Agas per una ampliació de l'equip professional. Així, l'àrea d'acció social i ciutadana del consistori abandona a les escoles velles i el seu nou emplaçament seguirà coordinant les tasques d'habitatge, immigració, agermanaments, codesenvolupament i solidaritat. A més, la nova seu de l'àrea d'acció social i ciutadana també inclourà, a partir del darrer trimestre de l'any, un servei d'intervenció socioeducativa obert en horari de tardes a infants de 3 a 12 anys d'alta vulnerabilitat.
I què més hi haurà en aquest projecte? Com es va decidir què és el que s'hi posaria?
El passat 2017 el municipi va viure un debat participatiu en el qual bisbalenques i bisbalencs van proposar i debatre quins havien de ser els nous usos de l'espai. Va ser l'any 2018 quan van arrencar les obres de reforma de l'edifici per tal de donar noves utilitats a l'edifici finançades al 50% per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Barris i valorades en 946.775 euros. Quan l'equipament estigui completament obert, també acollirà un espai coworking i la nova seu de Ràdio Bisbal, entre d'altres dependències municipals. L'Ajuntament Vell és un edifici que data del segle XVI i ha estat remodelat en diverses ocasions. S'hi van fer intervencions importants el 1835 i el 1894. Quan es van decorar els salons amb pintura de Bartomeu Ribó, al segle XX, va tenir lloc la darrera reforma com a conseqüència de la necessitat creixent d'espai. Finalment es va deixar com a jutjat. El 1928 l'arquitecte Pelai Martínez es va encarregar de l'obra amb estil noucentista.
Pràcticament un minut i arribarem a 3:15 del matí. De seguida parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat i d'estrenes a plataformes i a sales. El que fem ara és, abans d'això, parlar amb en Pere Carreras, que és qui ens envia el comentari d'avui.
Ja sigui per por, per prudència, per seny o perquè simplement ens ve de gust, aquest any farem vacances properes. Les destinacions llunyanes per un anyet poden esperar. La meva família també prendrem aquesta decisió. No dic que algun dia no passem una mica més enllà de l'Oixant de Perpinyà, però en general, tranquil·litat, bons aliments i destins propers aquest 2020. I amb molt d'orgull, amb una molt bona predisposició a redescobrir el nostre petit gran país. Des dels gin tònics, els capvespres de la Costa Brava, els arrossos del Baix Empordà, els vinets de la terra, els monuments que sempre tenim a la llista d'espera per veure algun dia en calma, o les platgetes nudistes per disfrutar. O per posar-hi noms. Un dinar a Palau Sator, un berenar a Sant Sebastià, un sopar a Sant Feliu de Guíxols, un cop de bicicleta fins a Corçà, o una última copa a Begur. Tot això seran les meves vacances i no serà res menor. No m'ho agafo com un premi de consolació, ni molt menys. Serà un gran i bell estiu. Una posada al dia de la geografia més íntima que m'ha acompanyat des de fa 46 anys. I un redescobriment a tot allò que tenim i no veiem, que passa per davant dels nostres ulls a diari i no valorem. En definitiva, allò que la gent de fora mira amb ulls de nen al·lucinat i nosaltres, que ja ens hi hem acostumat, hem après a desapercebre, com qui diu. La Covid-19 ha estat una puta merda amb totes les lletres i amb totes les paraules. Perdoneu la grolleria, però no n'hi ha per menys. Amb totes les morts que hem tingut i totes les desgràcies que s'han causat i l'aigua que caurà si no fem bé les coses. Però almenys tinguem un estiu bo, ara que molts planifiquem les vacances apostant per casa nostra i donant valor a la nostra gent, als nostres paisatges i donant també valor a la proximitat. Consum a casa, restaurants, hotels, botigues de la nostra gent. I posats a redescobrir i reprendre i revisitar, fem també l'esforç de reunir-nos amb aquells que no veiem de fa temps. Una tarda de calor, quedar amics del poble, quatre riures, quatre xafarderies, quatre coca-coles. Sí, amb mascareta quan l'ocasió ho demani, però retrobaments amb l'Empordà, que hem tingut un xic desatès, i amb la nostra gent, que fa temps que no veiem. No sé, almenys aquest serà el meu estiu, i serà vell, com els vells estius, i el recordaré com a tal, i desitjo que també sigui gran per tots vosaltres. Feliç estiu.
Igualment, i escolteu en Pere Carreras, que el que està dient té tota la raó del món.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Dotze minuts i arribarem a les 9 del matí. El que fem ara és parlar de cinema i sèries i plataformes i sales, tot això, amb l'Ignasi Herbat. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé. Jo al principi, clar, parlàvem només de sèries, així de pel·lícules, ara parlem de sèries també, ara parlem també de plataformes, de sales. Aquesta setmana s'anima una mica la cosa a les sales o no?
Doncs no, i jo crec que més val que ens hi acostumem a parlar així una mica de tot, tant de cinema com de sales. De fet, han sortit, han fet públiques les dades de les sales d'aquestes dues setmanes, que la majoria d'elles porten obertes, i les xifres, la veritat, és que no conviden a l'optimisme, són unes xifres molt i molt baixes. Moltes de les sales que havien d'obrir la setmana passada, aquesta setmana encara no ho han fet, la cosa s'endarrereix. més que res perquè falten pel·lícules potents que porten al públic, i durant aquestes setmanes la gent no ha anat al cinema, no ha anat al cinema, exactament. Sí, la programació no resulta atractiva per anar al cinema, s'estan esperant que arribin aquestes pel·lícules, i mentre això passi, les sales que continuen obertes ho fan amb pèrdues.
Clar.
Per tant, suposo que amb els ERTOs allargats fins al setembre, fins que no hi hagin estrenes potents a la vista, que la primera és Tenet i arriba entre cometes el 12 d'agost,
hauria d'arribar.
Sí, la cosa s'allargarà. En principi, de moment, la data que hi ha és 12 d'agost, però des d'ahir ens arribaven notícies que probablement, bé, que cap de setmana segurament no n'hi hagin de notícies, perquè és l'Independence Day, no? Als Estats Units, i la gent està una mica de festa i tal, però que de cara a la setmana que ve podríem tenir un nou endarreriment de Tenet, i en aquest cas de Mulan també, que s'anirien probablement al setembre, això ja ho acabarem de confirmar la setmana vinent si és així o no, i que llavors ja començaran a faltar moltes de les pel·lícules que estaven programades al setembre. Per tant, això és un drama en totes les de la llei.
Però hem de tenir en compte que, clar, que és que els Estats Units ara mateix estan traient 40.000 casos al dia. És que, clar, això és una bestialitat. I 40.000 casos de coronavirus, amb 40.000 casos no pots estrenar pel·lícules, no pots obrir els cinemes.
No, està clar que no. El tema que Hollywood potser s'hauria de plantejar és si la resta de països del món poden estrenar aquestes pel·lícules, tinguent en compte que la situació dels Estats Units des de saber quan s'acaba d'arreglar.
Clar. Molt bé, doncs aviam, de totes formes, sí que tenim alguna estrena a sales. Quina és la primera?
Sí. Bé, la primera és una estrena a sales i a Movistar, aquestes coses simultànies que probablement s'acabin produint, perquè com que la gent no va a sales, també les distribuïdores aposten per estrenar al mateix temps a plataforma.
Doncs digue'm com es diu, que tinc el tràiler.
Ah, La verdadera història de la banda de Kelly.
You're a man now. You go out there and show the world.
I have myself an indentured servant. Ned Kelly is his name.
Shoot him.
Make a name for yourself.
Ah, no. Què tal aquesta pel·lícula? Russell Crowe?
Bé, aquesta és una pel·lícula que està protagonitzada pel George McKay, que és el protagonista de 1217, i també trobem el Nicholas Hoult, el Charlie Hunnam, el Russell Crowe.
Ah, aquest
anat
és el
que m'ha sonat. Estrelles australianes, perquè de fet la pel·lícula ens relata la vida del bandit australià més famós, que és Ned Kelly, que aquí no el coneixem perquè ens ha arribat molt més el que és la iconografia americana. Vindria a ser el que el Billy, el nen, a les pel·lícules de l'oest dels Estats Units, doncs vindria a ser aquest Ned Kelly a Austràlia, perquè més o menys també succeeix a la mateixa època, a l'any 1870, i en aquest cas ens trobem que un jove, aquest tal Ned Kelly, que després de la mort del seu pare, i per tal d'assegurar-se que la seva mare sobrevisqués, el que va fer és, en aquesta Austràlia que predominava la pobresa i la fam, començar a robar, i va muntar una banda de bandits per robar tot allò que no estava escrit. I això és el que ens explica aquesta pel·lícula, que té unes quantes escenes força violentes.
I què, ens agradarà?
Bé, es va estrenar al Festival de Toronto el 2019. També s'ha estrenat en aquest el Festival de Barcelona, que s'ha passat aquests dies. I bé, les crítiques... Sí, bueno, depèn, és a dir... ja t'ho dic, el nivell de violència és elevat, per tant tampoc és apte per tots els públics, per entendre'ns, no? Però bé, és una pel·lícula interessant, si més no, per conèixer el personatge.
És que ara estava pensant, trobo tan a faltar el fet de buscar la cartellera dels diferents cinemes, a veure què sí. Podem veure. Fa una ràbia, això. Ara mateix, ara m'ha vingut el flash d'aquella sensació de dissabte a la tarda d'anar a buscar, a veure què fan. Anem a veure,
amb
tota la tranquil·litat del món. Bé, i veig que això no seria una estrena, seria una reestrena, no?
Correcte, parlem d'Apocalypse Now Final Cut, que és una reestrena.
I que sona així.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz?
Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate.
Què vol dir això, Final Cut? Perdó, Final Cut, sí, què vol dir? Quina és la diferència?
Bé, la diferència està en la durada de la pel·lícula, bàsicament. Sí, és això. En aquest cas, de reestrenes d'Apocalypse Now ja n'hi havia hagut, no és la primera vegada.
Yeah.
L'última va ser la de l'any 2001, que és la que porta per nom Redux, Apocalypse Now Redux, que durava 196 minuts, o sigui, ja superava les 3 hores de metratge. L'original, recordem, que era de 147 minuts, que no arribava a les 2 hores i mitja, i segons el Francis Ford Coppola, que ha tornat a fer un altre muntatge, que és aquest Final Cut, aproximadament aquesta dura unes 3 hores. Per tant, està entre la versió cinematogràfica i la versió Redux. De fet, segons ell, diu que aquesta és la millor, clar, que ha de dir-ho ara, no? L'ha de vendre. És la millor de les versions que s'ha fet, perquè creu que la de cinema és més curta i la de Redux era massa llarga. Per tant, aquesta és la millor de totes. La gràcia que té, més que potser la durada, és que s'estrena celebrant el 40 aniversari de l'estrena de la pel·lícula en sales, que la còpia és nova, restaurada, en 4K i en so Dolby Atmos, que això ara doncs, serà complicat trobar un cinema on veure-la sota aquestes condicions, però probablement d'aquí un mes acabi sortint en format físic i la gent la pugui comprar i veure-la des de casa. Ara, però Dolby Atmos a casa és més complicat.
Però si ja hem vist l'original, què hi trobarem de diferent aquí? Noves escenes
Noves escenes no crec, perquè de fet quasi totes estaven en el Redux. Jo crec que és més que noves escenes, algunes les que no hi eren hauran agafat algunes del Redux per col·locar-les en aquí, n'hauran tret d'altres. No sé si s'haurà tret de la màniga alguna escena nova que encara no havíem vist, això encara no ho sabem del tot, però no crec. I bàsicament la gràcia és la imatge, la qualitat d'imatge amb una còpia en 4K i el tractament de la fotografia, com fa un parell d'anys va tenir, per exemple, el 2001 de Stanley Kubrick, no? Que se'n va carregar el mateix Christopher Nolan de fer-ho.
Molt bé.
En aquest cas ha sigut Coppola mateix, vull dir que per tant no han hagut de cridar algú extern.
Això, cinema, marxem a plataformes, comencem per Disney Plus amb un musical, no?
Sí, correcte, Hamilton.
Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Quina pinta, no, aquest musical? Bueno, és un dels grans musicals.
Correcte, a veure, si no heu seguit gaire els musicals, segurament sonarà xinès, Hamilton, però si seguiu el món dels musicals, de fet, és dels de més èxit dels darrers anys. Es va estrenar a Broadway el 2005 i des d'aleshores no ha fet res més que acaparar premis internacionals. Té 11 Tonys, un Grammy, el millor musical i, a més, un Pulitzer del millor drama. Per tant, és una obra que ha estat aclamada arreu, i Disney Plus ara el que ha fet és firmar-la i l'obra de teatre. Per tant, no es tracta d'una adaptació, simplement és això. Però en aquest cas, diguéssim, en càmeres que es mouen i que tot resulta, acompanya molt més a veure l'experiència des de casa, perquè el teatre des de casa ja sabem que és una experiència complicada. Però ens parla de la història d'aquest Alexander Hamilton al llarg de la seva vida. La pel·lícula està dividida en dos actes i veiem com va conèixer Hamilton les figures històriques que el van influir al llarg de la seva vida. Per exemple, George Washington, el primer president dels Estats Units, entre d'altres.
Molt bé, bueno, de fet, recordo al principi del mandat del Donald Trump, no sé si abans de les eleccions, de les últimes eleccions, que el seu candidat a vicepresident, en Mike Pence, va anar a veure'l, i tot el cast i tot el públic el va xiular al Mike Pence. Vull dir que ha estat un símbol, no?, contra el racisme als Estats Units.
Sí, per cert, no he mencionat el gran artífex d'això, que és l'Immanuel Miranda, que la protagonitza. A més, ella ha compost la música i també és responsable del guió de l'obra de teatre.
Molt bé, doncs aquesta és l'estrena a Disney, i una altra estrena que no tinc tràiler, per tant me l'has d'explicar tu.
No cal, no cal.
Que ja és Misterios sin resolver de Netflix. Què tal aquesta?
Bé, això es tracta de la mítica sèrie documental de, no sé si a finals dels 80 o principis del 90 als Estats Units, que diguéssim va ser una mica l'origen d'aquests pseudo-realities documentals. Va ser la que ho va començar tot, i parla doncs de desaparicions, però aquestes desaparicions poden ser conseqüència de traumes, d'assassinats, d'abduccions extraterrestres, de fantasmes, fenòmens paranormals, és a dir, tot això es barreja amb entrevistes a detectius, periodistes,
crims,
familiars,
no?
Teories...
Un crims de TV3.
Sí, però diguéssim que tot amb molt més pressupost, també, tot
de gran
més avançat.
Sí,
format Netflix, els productors són els Stranger Things,
ah,
i el que han, sí, han tornat a donar vida...